escoltant atentament també la doctora, tenim l'Àlex Arenas, que és doctor en física, catedràtic del Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Bon dia, Àlex, què tal?
Hola, bon dia.
A veure, jo parlava d'eufòria del conseller. Com valores una mica aquest dibuix que va fer d'entrada de cara a aquesta primavera optimista sense comptar casos un a un i pràcticament gripalitzant la Covid?
Doncs ho valoro de manera molt similar a la Bea, que el que us acaba de dir ho corroboro al 100%. És a dir, una cosa és el que està passant i una altra cosa és el que volem que passi, d'acord? Moltes vegades aquesta gestió té una component molt important de comunicació social que intenta d'alguna manera invertir en optimisme en una població que estem tots ja exhaurits, esgotats d'aquesta epidèmia. Però la realitat és una altra. La realitat, com us deia la Bea, és incertesa absoluta. O sigui, nosaltres hem tingut des del principi de la pandèmia que s'ha produït una onada aproximadament cada 4 o 5 mesos. Aquestes onades es produeixen per dos factors. Una és la relaxació social davant de les mesures que puguin d'alguna manera tallar la transmissió, i per l'altra banda de l'evolució del virus, l'evolució natural del virus, que encara estem lluny d'entendre-la perquè ha fet salts evolutius que es podem imaginar. Imagineu que la soca inicial fos l'arrel d'un arbre, no? I van apareixent aquestes branques que serien les variants, però hi ha dues maneres d'evolucionar. A partir de les branques que ja existeixen, branques més petites, és a dir, que el virus es vagi especialitzant a partir d'algunes de les variants que tenim, i una altra és que apareguin, diguéssim, arbres nous des de la mateixa arrel anterior, no? I això ens ha passat amb Omicron. Per tant, el nostre coneixement sobre com evolucionarà el virus ara mateix és bàsicament nul. Sí que sabem, com deia la Bea, que si apareix una nova variant ha de ser més transmissible que la variant Omicron perquè pugui penetrar la població, però ja estem veient subvariants de la Omicron, en particular a Dinamarca, si vols ara en parlem de les seves dades, que fan pensar que encara pot accelerar més la transmissibilitat. Però el que no estem comptant ni valorant de manera adequada és la probabilitat de que alguna d'aquestes variants incrementi molt la seva severitat. I això pot passar. Per tant, em sembla que hem de ser optimistes pensant en el millor, però preparant-nos pel pitjor. I doncs, a mi el que em fa por és que no ens estem preparant, ni per al pitjor ni per a res.
Doncs, aleshores, parla'm d'aquesta subvariant d'Omicron, ja, perquè és clar, tot just encara estem buscant el pic i ja m'esteu parlant d'una subvariant d'Omicron identificada a Dinamarca, crec, que seria encara més transmissible i més difícil de detectar, fins i tot amb PCRs. Què pot comportar això? De què es tracta aquesta subvariant i si realment ja la tenen detectada i també arribarà a casa nostra? Perquè, és clar, realment el panorama que m'esteu dibuixant té poc a veure amb el que hi dibuixava el conseller.
Doncs, bàsicament, el que han descobert és que dintre del que seria Omicron hi ha una variant BA2, que de moment en sabem poca cosa. Les coses que sabem ens alerten, però no ens preocupen gaire. Ens alerten en el sentit de que si s'està imposant ara ja en les últimes dues setmanes el 50% és d'aquesta subvariant d'Omicron, vol dir que el mateix Omicron, el mateix virus, ha generat subvariants que són més ràpides que la BA1, no? L'original d'Omicron. I això ens està demostrant com evoluciona el virus, d'acord? Sí que és cert que des del punt de vista d'hospitalitzacions, o sigui, la part crítica de la malaltia, segueix mantenint les mateixes característiques que Omicron. Per tant, seria lleu com hem vist fins ara. Uh-huh. Això és una bona notícia. Però ens està avisant, el virus ens està avisant que continua evolucionant. I nosaltres el que estem fent amb aquesta gestió de contagi massiu és donar-li moltíssimes oportunitats, moltíssimes, de que el virus evolucioni cap a llocs en què ens pot sorprendre absolutament, igual que ens ha sorprès Omicron des del passat desembre.
Uh-huh. L'Àlex Arenas és membre del Comitè Científic Assessor del Govern Català. Està d'acord? Hi ha unanimitat dins del comitè a començar a tractar d'aquí uns mesos també la pandèmia, començar a comptar els casos de manera diferent, de manera sectorialitzada, sense un a un, i potser també gripalitzant la pandèmia?
Doncs mira, estem treballant ja des de fa un parell de setmanes en un document, que és aquest document de la transició. En aquest document, com ho fem científicament, el que exposem és tot allò que sabem i, sobretot, tot allò que no sabem, d'acord? Que són aquestes incerteses de les que et parlo. El tema de si tothom està d'acord en que no es comptin els casos no s'ha tractat, és ben al contrari. O sigui, el que assumíem des del comitè és que l'estratègia de seguiment ha de ser molt activa i sempre en marxa, perquè altrament estem secs. I penseu una cosa, allò que no es mesura es desconeix. I allò que es desconeix no es pot canviar. Per tant, estem davant d'un escenari realment, no sé com dir-ho, però massa atrevit en funció del coneixement que tenim de deixar de comptar els casos. És el que us deia al principi, ens hem d'esperar el millor, però ens hem de preparar pel pitjor, i preparar vol dir tenir estructures de seguiment que no tenen per què estar cada dia en els telenotícies marcant els casos, perquè la societat ha de començar a viure sense que el principal motiu de preocupació sigui sempre la Covid.
Però què vol dir preparar-se millor? Perquè per exemple, ara, per exemple, les farmàcies juguen un paper que fins ara no tenien, no? Per demanar una baixa laboral, perquè veus cues als carrers de nens amb pares que es fan cues per testos d'antígens. És a dir, preparar-se millor, què vol dir?
Preparar-se millor vol dir tenir un pla de prevenció epidemiològica estructurat i ben fet. Recordeu que a les eleccions, els partits polítics, en el moment en el que estaven donant les seves proclames polítiques i prometent al poble allò que volien sentir, els principals partits polítics de la coalició actual, Esquerra Republicana, la CUP i Junts per Catalunya, van prometre que construirien un centre de prevenció d'epidèmies, un centre de control epidemiològic a Catalunya, i que aquest centre seria l'encarregat de fer tot aquest seguiment, tot aquest assessorament científic, etc. Això no existeix. El que existeix és un comitè de gent voluntariosa que perdem les nostres hores perquè ens preocupa el problema, sense cap vinculació amb el govern, sense cap remuneració al respecte, i que simplement estem dia sí, dia també, seguint les dades, emetent recomanacions, escrutinitzant tota la literatura científica al respecte, i això no és una manera d'atacar el problema, això no és una prevenció. La planificació passa per molts aspectes. Ara comentaves el tema de les farmàcies. Clar, és que estem fent, com te diria, subsistència de guerra, no? Ara els CAPs no poden anar a les farmàcies. Hem tingut any i mig per preparar aquests circuits. No s'han fet, perquè en el nostre cap, a les nostres ments, existeix el fet aquest de que vols que desaparegui la Covid. I, malauradament, la Covid no desapareixerà. Tant de bo poguessin gripalitzar-la, com estan parlant, però aquestes paraules ara mateix l'únic que fan és mal, perquè no tenen la certesa científica com per ser exposades en públic ara mateix amb la que està caient.
Déu-n'hi-do, quin bany de realitat. Perquè, sí, l'eufòria de moment es la guardem en una butxaca. Àlex, explica'm si segons els teus models aquesta sisena onada comença a desaccelerar o no, perquè fa 3 setmanes que em prometeu el pic i de moment no sé si hem arribat o no.
Nosaltres teníem una previsió que era per al 23, que és demà, diumenge, que començaríem a baixar. Portem 3 dies de desacceleració i pensem que podem tenir un petit retard pel canvi de protocols amb els quals els models no hi comptàvem. És a dir, nosaltres havíem fet una predicció i clarament a partir de demà hauríem de veure que la corba comença a baixar, però aquesta previsió es pot allargar uns dies donat aquests canvis de protocol que han fet que la propagació a les escoles hagi estat massiva, que aquestes propagacions a les escoles hagin arribat a casa i hagin contagiat els pares, etc, etc. Per tant, hem tingut un boost, acceleració en la transmissió amb la que els models no hi podien comptar, perquè en els nostres models tots els protocols i, per tant, el conteniment d'aquesta transmissió estaven basats en els protocols que hi havia abans de Nadal i que, com sabeu, ens van canviar 2 dies abans de començar l'escola.
Doncs estarem pendents de com evoluciona aquesta sisena onada i, sobretot, també estarem pendents de si després del 6 ve el 7. La classe doncs de petits ens van ensenyar que sí, però
Tant de bo no fos així, sí que és cert que esperem un període de tranquil·litat a la primavera i principis d'estiu, però més enllà no es pot prometre res i la probabilitat d'una setena onada no és descartable. No.
Última cosa, Àlex, perquè sí que t'he vist molt insistent últimament amb el tema de les escoles, que és un dels punts claus ara mateix on està circulant també i molt els virus. Tu has insistit molt sempre amb les mascaretes, amb la ventilació, amb aquests testos. Creus que això realment ara mateix ja s'està fent, no? Aleshores, com s'acaba o com es controla una mica més el virus a les escoles?
A les escoles jo penso que havíem de fer un esforç des de ja fa més d'un any i mig en la preparació de la ventilació, que era la clau. D'acord? En el moment en el que ens trobem, totes aquestes coses no es poden fer d'un dia per un altre. El tema de les mascaretes a les escoles, doncs és evident que ha de desaparèixer, però no ha de desaparèixer mentre el virus tingui aquesta activitat de transmissió que estem veient. Però sí que haurien d'haver fet aquesta inversió en ventilació mecànica en els llocs en el que no hi pot haver ventilació natural i filtratge, perquè aquesta és la clau de mantenir no només les escoles, sinó qualsevol interior d'una manera segura. I deixar-nos una mica de solucions a mitges, no? Anem a fent cada dia en funció... Ja portem moltes onades, és que ja sabem de què va això. Si no volem fer-ho, és desídia de part de les autoritats de no invertir allà on cal i de desviar el discurs cap a una altra banda. Doncs bé, això passa factura. Amb Covid, totes aquestes coses passen factures i les estem veient.
Àlex Arenas, doctor en física i catedràtic del Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Moltes gràcies, que tinguis bon dia.
A vosaltres, igualment.